Són les 4 i 6 minuts. Hi ha vegades a la vida que un té la sensació que està davant d'una persona sàvia. Diguem-ho d'aquesta manera. Aquesta no és una percepció nova, és una percepció de fa molts anys, perquè em permetran que els parli personalment. Tinc la fortuna des de fa molts anys de conèixer aquest senyor amb el que hem compartit moltes hores de micròfon. Avui està amb nosaltres Manuel Cruz. Senyor Cruz, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies.
Gràcies per estar amb nosaltres. El senyor Cruz, com saben, és expresident del Senat i és catedràtic de filosofia contemporània a la Universitat de Barcelona. De fet, jo el conec més a la vessant catedràtic de filosofia que no pas polític.
Bueno, és que la dimensió de polític és recent i és relativament breu. Jo vaig començar en això de la política representativa institucional, per entendre'ns, l'any 2016, quan em va trucar la Meritxell Batet i em va convidar a anar a les llistes. Abans jo no havia fet política en aquest sentit. Havia fet política, més que política, política cívica, que jo era president d'una associació que es deia i es diu Federalistes d'Esquerres, però això també va començar el 2011, és a dir, que fins a llavors doncs, jo havia sigut fonamentalment, diguem-ne, intel·le, per entendre, professor universitari, articulista, director de col·leccions, aquest tipus de coses.
Una de les seves obres, avui em feia un cop d'ull a tot el que vostè ha fet, que li ha dedicat molta estona a veure tot el que vostè ha fet. Però, clar, una de les obres de referència de Manuel Cruz són Les males passades del passado. Mm. Em preguntava jo si avui reescrivís aquesta obra, em podria afegir unes quantes més, no?
Sí, sí, la veritat és que és una cosa a la qual, clar, no puc deixar de pensar, per entendre's la història, no? I jo crec que no sé qui deia això de que desitjava o enyorava temps tranquils, no? Bueno, jo crec que els temps tranquils ja han passat per sempre, no? És a dir, visquem temps accelerats i crec que no ens en sortirem de l'acceleració. Però el que sí es veu és que hi han hagut coses molt importants que donaven per fermes i consolidades que han canviat. És a dir, l'any 89, un model de societat, és a dir, la possibilitat d'una transformació global de la societat, etc., doncs es va ensorrar amb la caiguda del mur de Berlí. I, escolti'm, era el projecte que va definir el segle XX. O sigui, el Hobsbawm, el famós historiador, doncs deia això, no? El segle XX va del 2017, quan hi ha la Revolució Russa, fins al 1989, quan aquest projecte s'ensorra, no? Bueno, això ho hem viscut, això ho hem viscut. I va haver-hi gent que va dir, bueno, doncs aleshores això significarà l'èxit, el triomf final del liberalisme. Sí, i arriba el 2008, i hi ha una crisi econòmica brutal, i clar, ser neoliberal tampoc és una cosa que puguis dir aquesta és la solució, ni molt menys. És a dir, realment el passat ens proporciona lliçons, sobretot per repensar tot el que creiem com una cosa inalterable.
I vostè creu que fem cas d'aquestes lliçons que ens va deixar en el passat? O que més aviat ens preocupa? Estem tan marcats per la demoscòpia. Vostè ara està al Senat, vostè està completament ficat en el món de la política. Sí. No deixa de ser curiós, perquè política i filosofia són dos mons que podrien semblar fins i tot antagònics en determinats moments, no?
Bueno, depèn de com es faci la política. Evidentment, la política que es fa avui dia, que és una política, en això té tota la raó, absolutament demoscòpica, a curt termini, tacticista, tal, té poc a veure amb la filosofia. Però la política també es pot fer d'altres maneres. Si aquí estigués el mestre Lladó, diria, bueno, Plató parlava del filòsofos basileus, el filòsofo rei. És a dir, la política s'han de prendre decisions i raonar hauria de ser una qualitat molt favorable per fer política, no? Però, clar, és evident que no fem ja aquesta política. Ara, també es diu una altra cosa, no cal anar-hi a Plató. En el segle XX va haver-hi intel·lectuals molt destacats que van estar ficats a política. No sé, a Espanya el Jorge Semprún, no sé, André Malraux a França. És a dir, es donava per suposat que una persona que reflexiona, que pensa, que és crítica, alguna cosa podria aportar. Ara no. Ara, evidentment, si tot és demoscòpia, El més important és doncs, la possibilitat d'arribar doncs, no sé, a través de les xarxes socials doncs, a un munt de gent ràpidament. No?
Dit d'una altra manera, que hem passat del plató del pensament al plató de la televisió.
Sí, 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 absolutament, absolutament. No? I del plató de la televisió al plató, diguem-ne, virtual de les xarxes socials. És a dir, que en aquest moment les coses han canviat moltíssim. Insisteixo, no respecte de l'època del plató, que això és evident, sinó fins i tot del que era el nostre món fa pocs anys.
Jo m'ho plantejava sovint quan el veia allà a la cadira del president del Senat i escoltava vostè determinats arguments que li tocava, lògicament, com a president del Senat, que devia, no sé, al·lucinar una mica, si em permet l'expressió, no?
Bueno, efectivament, una de les coses que suposadament fa el filòsof és analitzar les argumentacions. I evidentment, les argumentacions que un pot sentir en el Senat i bueno, i els mitjans de comunicació, els anàlisis polítics, tal, de vegades doncs, a un li sorprenen una mica. Posem per cas, visquem una època en la qual un dels arguments més potents i gairebé més contundents és el sentiment. És el sentiment. I aleshores, diguem-ne, un pot sentir a un polític apel·lar al sentiment com si el sentiment fos l'última raó que no es pot discutir. I dius, bueno, sentiments, vull dir, tothom té el seu sentiment. Nosaltres, vull dir, la gent que estem més aviat cap a l'esquerra, doncs l'any 2011 hi havia un sentiment que tenia molt bona imatge, que era la indignació. Uh-huh. Era la indignació. Però clar, quan aquesta indignació no és de la gent dels nostres, sinó que és dels altres, aleshores diem, no, això és fanatisme, això és irracionalitat, això és... És a dir, un sentiment d'ira, si és dels nostres, ens sembla que és, com es diria a la Bíblia, santa ira. Però quan és la ira dels altres, dius, ui, quina por. Bueno, jo crec que en aquest sentit ens vindria molt bé a tots el que ens defineix més, que és grans dosis de racionalitat. No perquè nosaltres hàgim de ser éssers freds, només racionals. No, evidentment, diguem-ne, tots tenim sentiments. Això està claríssim. I no es tracta de renunciar als sentiments. Però jo moltes vegades ho dic d'aquesta manera. Entre sentiments, exactament, què és el que podem dialogar? Vostè té un sentiment, posem per cas, en relació, per posar-nos neutres, un club de futbol.
Vinga.
I jo tinc un altre sentiment respecte a un altre club de futbol. Vostè, diguem-ne, el sentiment és per uns colors i el meu per altres colors. Exactament, què és el que podem dialogar? No. O sigui, un pot dialogar sobre raons, però sobre sentiments. I aleshores, si en comptes de color d'una samarreta diem color d'una bandera, bueno, doncs uns es poden emocionar, i és legítim, amb una bandera i amb un himne i amb tot el que vulgui, i altres amb una altra bandera i un altre himne, tal, tal. Bueno, l'únic que podem fer és acordar un respecte mutu, i ja està, però només.
Per què fa tanta por el diàleg? Ho dic perquè cada vegada que posem al damunt la taula la paraula diàleg, que una força parla amb una altra, hi ha molta gent que s'espera, no?
Bueno, és que jo crec que el diàleg és... El diàleg no és el mateix que la negociació, ni que la transacció. La negociació o la transacció és una mena d'intercanvi d'interessos. Eh? I aleshores, un bon negociador és el que sap amagar els seus interessos, el que fa que li importa molt una cosa que no li importa perquè l'altre pensi que li ha aconseguit tal, 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 aquest tipus de coses, no? Però el diàleg és una altra cosa. El diàleg ha de ser un intercanvi d'arguments. I aleshores, en un diàleg, suposadament, si un no està disposat a deixar-se convèncer per l'altre, no hi ha diàleg.
Josep Cuní va dir en el primer dia d'aquest programa, és una frase que jo he repetit unes quantes vegades, vam trucar tota una sèrie de grans periodistes perquè ens donessin quatre pistes, ànim de per on ho havíem de portar, no? I Josep Cuní va dir, és que un diàleg mai no és la suma de dos monòlegs.
Clar.
Tenia tota la raó, no?
I llavors, en aquest sentit, el diàleg és pel que jo dic que és una operació d'alt risc, perquè un ha d'estar disposat a córrer el perill d'adonar-se que estava equivocat. Però si ho penses bé, si ho pensa bé vostè, veurà que això no és un risc, és un regal. O sigui, el diàleg és una situació en la qual el nostre interlocutor ens fa el regal de fer-nos conscient de que estàvem equivocats. Gràcies a l'altre, jo puc saber que estava equivocat. Clar, si jo estic tancat amb mi mateix, mai sabré quins són els meus errors.
Però ens passem la vida escoltant arguments de aquests senyors s'equivoquen, però mai no escoltem un m'he equivocat, no? Tret de... M'acaba de venir el rei quan va dir allò m'he equivocat, sí. No volver a passar, no?
Sí, sí. Bueno, l'altre dia estava en una situació molt diferent d'aquesta, però era una situació amb gent, diguem-ne, d'un partit polític d'esquerres. I jo els deia, hi ha una cosa molt perillosa, i és, diguem-ne, no fer-nos l'autocrítica pública amb l'argument de que si fem l'autocrítica al nostre adversari, li estem donant munició al nostre adversari. I per no donar-li munició a l'adversari, mai reconeixes un error. I aleshores, en el fons, és pitjor per tu.
No creu, ja, que això que vaig a dir és una mica fort, no? Però no creu que moltes vegades determinats partits polítics tracten a la gent de tonta?
Bueno, jo tinc la sensació de que hi ha una mena de lògica que ha acabat imposant-se, que efectivament considera els ciutadans d'alguna manera... ho diré suaument, maleable. No dic manipulable, dic maleable. No? I jo crec que això és un error fins i tot des del punt de vista del càlcul. És a dir, jo sempre he pensat, potser és una cosa nostàlgica, estic disposat a que vostè em digui, senyor Cruz, vostè en fi, està enyorant èpoques que ja han passat definitivament. És possible. Però jo crec que el dia que un polític surti en prime time a les 9 de la nit, no? Sigui un canal autonòmic, sigui un canal estatal, i digui, senyors, els hi haig de dir la veritat. Ens vam equivocar en això, i en això, i en això, i hem rectificat. I ara ens hem d'esperar, tal, 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 tal. O sigui, que traslladés aquest missatge, si em permet, madur, a la ciutadania, jo crec que la gent ho agrairia, perquè té molt clarament la sensació de dir, però vostè per què no em diu que s'ha equivocat?
Té algun candidat per ser el protagonista d'aquesta acció?
No, la veritat és que no. No. Jo crec que, diguem-ne, aquesta actitud, sobretot entre els polítics més professionals, entre cometes, és cada vegada més estranya, no? Jo crec que... Però això ho vam veure, eh? Els que tenim uns anys vam veure això, a gent responsable que sortia a la tele i deia, senyors, el que ve és complicat. El que ve és complicat, és dur, però tal, 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 no? I això funcionava. És a dir, fixi's que no li estic dient un gest absolutament generós, altruista, no, és fins i tot interessat. És a dir, jo crec que el dia que hi hagués un polític o una política que fes aquest missatge, automàticament es posaria 3 o 4 esglaons per sobre de la resta.
El 29 de setembre sortia el seu últim llibre, es diu La última utopia, parla efectivament dels perills als que està sotmesa la democràcia, no? Què és el pitjor que li pot passar a la democràcia ara mateix, senyor Cruz?
Bueno, jo crec que el pitjor que li pot passar a la democràcia és que pogués perdre, diguem-ne, el tret fonamental. I és, la democràcia, diguem-ne, pot tenir molts adjectius, però jo crec que l'adjectiu que millor defineix el funcionament de la democràcia és dir que la democràcia és deliberativa. I aleshores, una democràcia sense deliberació no és democràcia. I fixi's que el pitjor que ha passat en el món, en determinats països que han posat en perill la democràcia, tipus, no sé, Estats Units amb Donald Trump, tal, tal, el tret més significatiu era la manca completa de deliberació, de debat. És a dir, evidentment que no estem a la democràcia d'Atenes, però hi ha una cosa que es diu l'àgora, l'espai públic, on s'ha de fer un intercanvi d'idees, on se li ha de donar a la gent la possibilitat de formar-se una opinió, de modificar la seva opinió, i això és una de les coses més importants de la democràcia. Això és una. I l'altra, fonamental també, això que els americans diuen el check and balance. No? És a dir, a la democràcia és una mena de dispositiu complexa que en absolut es pot reduir al fet de votar. No, no. Si fos només això, doncs els referèndums que feia Franco serien democràcia. Òbviament no és això. És, diguem-ne, una estructura complexa en la que hi ha, per exemple, separació de poders, on hi ha un control mutu entre els poders, i aquesta maquinària ha de funcionar. Ha d'haver un espai públic on es pugui debatre, on hi hagi llibertat, etc. S'han de reunir tota una sèrie de condicions. I jo crec que el que té a veure amb la deliberació i el que té a veure amb no acceptar la complexitat de la democràcia són els perills. Molt ràpidament, no solament als partits polítics, sinó també en els països, i l'exemple de Trump, torno, era un bon exemple, la temptació del que diuen, el que un pensador italià, Sartori, deia el directisme. És a dir, proposar una relació directa entre el líder i els ciutadans, o en un partit, entre el líder i les seves bases, no? Sense cap instància de mediació, res. Res, directament. Jo apel·lo directament als votants o apel·lo directament als militants. És curiós com això gairebé sempre acaba en hiperlideratges. Sempre. En comptes de donar-li més protagonisme a les bases, termina donant-li més protagonisme al líder. I les estructures complexes democràtiques dintre dels partits precisament estan per evitar això. Perquè pugui haver-hi, posem per cas, dintre d'un partit, crítica. Un partit que és adhesió incondicional constantment al líder no està complint la seva funció.
Yeah.
Tant fer burla de votacions a l'albanesa i de quan en quan aquí ens trobem en formacions polítiques que fan un congrés i, escolti'm, resultats, però albanesos total, total. I no solament d'esquerra o de dreta, de tot arreu, no? Això implica que alguna cosa no està funcionant bé.
Escolta'm, què ha passat amb el federalisme? Abans s'hi ha referit vostè, ha passat de puntetes. Perquè sembla que pel federalisme tothom passa de puntetes, no?
Bueno, a veure, jo crec que és evident que el federalisme, el model federal, jo crec que està molt, molt certificat, molt acreditat que funciona. I que funciona sobretot en societats complexes com és la nostra, com és l'espanyola, no? Jo crec que hi ha més d'una cosa que està influint, no? Una, que evidentment, des del punt de vista històric, hi ha una imatge del federalisme que, sobretot fora de Catalunya, ho identifica amb la exasperació de la descentralització.
Yeah.
És a dir, com si el federalisme fos la fase immediatament anterior
al trencament total, no?
Exactament, el trencament total, no?
Yeah.
La qual cosa, doncs, si un veu els països federals, doncs, en absolut, és a dir, Estats Units no està a punt de trencar-se.
De fet, més aviat al contrari.
Exacte. Mm. I, no sé, i Alemanya i Argentina, que té un sentiment hipernacionalista, no està a punt de trencar-se en absolut. És a dir, jo crec que en aquest sentit hi ha hagut una imatge molt distorsionada que els federalistes no hem aconseguit revertir, no? I crec que hem d'insistir molt en que el federalisme no és solament una força, diguem-ne, descentralitzadora, centrífuga, sinó que també és una força centrípeta. I el que està apel·lant al federalisme és a una cooperació i una lleialtat entre els ens que estan federats. I d'això, desgraciadament, es parla poc. Es parla poc. Després hi ha una altra qüestió, i és que, clar, amb la mesura que introduir reformes federals exigeix un acord entre les grans forces polítiques, no ens podem enganyar, el moment no és favorable.
En qualsevol cas, com vivim des de fa molts anys, amb tot un seguit de polítiques de gestos, no?
Sí.
La seva elecció com a president del Senat va semblar tot un missatge que llançava el govern espanyol de que justament la cambra de representació de les comunitats autònomes estigués presidida clarament per un federalista. Què va passar?
Bueno, jo no sé el que va passar perquè, diguem-ne, a mi m'ho van proposar, jo ho vaig agrair, va ser un moment molt, per mi, molt, molt estimulant, però en un moment donat, doncs, bueno, es va considerar que potser hi havia altres prioritats. Jo no ho sé, jo he dit sempre que els que no estem en la política per càrrecs, deixar el càrrec tampoc és un trauma.
Yeah.
Ara, des del punt de vista del missatge, doncs, bueno, jo sí que penso que és una llàstima que podia haver sigut una altra persona que em substituís sense cap problema, no? Però jo crec que la permanència del missatge federalista hagués estat una bona notícia. Hagués estat una bona notícia. Però, bueno, el Miquel Iceta, que és, com tothom sap, molt guasson, doncs, en aquests casos, sempre recorda i s'aplica a si mateix, aquella cosa del llibre de Job, de la Bíblia, que diu, el Senyor me lo dio, el Senyor me lo quitó, bendito sea el nombre del Senyor.
L'he sentit alguna vegada el senyor Iceta dir exactament sí, això. No sé sí, 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 és una frase d'ell, clarament sí, sí, és una frase d'ell. Sí. M'imagino que vostè, que és efectivament una persona que aposta pel diàleg, hi ha tota una sèrie de gent amb la que li agradaria parlar, no? Carles Puigdemont, per exemple, no? És a dir, la conversa amb Carles Puigdemont, una conversa amb Manuel Cruz, Carles Puigdemont, podria resultar interessantíssima.
Sí, és possible, sí, sí. Jo crec que qualsevol persona que, això, que estigui disposat, disposada, millor dit, a posar les seves raons sobre la taula, ha de ser una persona estimulant. Jo el que veig complicat és, diguem-ne, poder dialogar amb una persona que, en comptes de posar a sobre la taula raons, com deia abans, posa altres coses, no? I aleshores, clar, jo ja no sé massa bé de què podríem parlar. Però evidentment, o sigui, diguem-ne, un diàleg sobre el futur de Catalunya i un diàleg sobre si és millor opció la independència o el federalisme, doncs vaja...
Com l'ha portat vostè tot el tema del procés, senyor Cruz? Com l'ha portat?
Bueno,
o com el porta? No sé si li he de preguntar si el porta o l'ha portat.
Bueno, ara ja no porto gaire cosa perquè el procés ja ha quedat pràcticament en no res, no? Però, bueno, va ser un moment molt, molt intens. De fet, com deia al començament, una part de la meva activitat política, diguem-ne, no institucional, comença amb el procés. És una experiència, per una banda, molt, molt intensa, però que té unes dimensions que jo crec que no resulten estimulants, sinó més aviat al contrari, no? És a dir, jo crec que assistir o presenciar a la fragmentació d'una comunitat no és una cosa agradable ni bonica, no? O sigui, jo crec que si féssim una mena de... intentar una mirada global, no? Diguem-ne allò que diuen el gran angular, no? Que veiés tota aquesta dècada, no? Que ha sigut la segona dècada del segle XX, jo crec que hi ha unes quantes lliçons de les quals hauríem d'aprendre.
A veure.
De les quals hauríem d'aprendre, no?
Quines són aquestes lliçons?
Per cas, entre nosaltres, en aquest país, a diferència, a Catalunya, a diferència del que passa en altres comunitats i altres països, l'incompliment de les promeses, sigui un incompliment deliberat o com sigui, no? No ha passat pràcticament cap factura electoral. Clar, jo crec que precisament la gràcia, jo aquests dies ho repetia molt, perquè aquests dies, quan estava promocionant el llibre, va coincidir amb les famoses declaracions de Vargas Llosa, dient que l'important no era votar en llibertat, sinó votar bé, no? I jo deia, i he repetit molt la frase... l'important, la democràcia no ens pot garantir l'encert. El que ens pot garantir és que si ens equivoquem, podem corregir. Bueno, què passa en un país en el qual les coses que es van prometre no han succeït en absolut? En absolut. Fins i tot al contrari. I què passa que els ciutadans que estaven a favor d'això, diguem-ne, no tenen cap retret, no passen cap factura electoral als dirigents i a les forces polítiques que havien fet promeses que fins i tot sabem que ells sabien que no es podien complir. Home, això no és una bona notícia. Un fet contrastat, objectiu, és, diguem-ne, aquest trencament de la comunitat de ciutadans de Catalunya que, en contra del que alguns diuen, està certificat. L'altre dia llegia una enquesta que deia que explicava, si analitzem, si fem una enquesta, primer entre independentistes i després entre, diguem-ne, constitucionalistes, i preguntem als independentistes, quants de vostès, entre els tres millors amics, té un constitucionalista? Uh-huh. Era menys del 20%. I el mateix passava en l'altre sector. És a dir, el 80% i escaig no tenia entre els seus principals amics una persona que pensés al contrari d'ell políticament. Això
que curiós, això.
És curiós i dramàtic.
I dur, sí, sí.
I dur, que, per cert, tot s'ha de dir, eh? Desgraciadament, això està passant no solament a Espanya, eh? Per exemple, a Estats Units això també va començar a passar.
Són guetos, no? En realitat són guetos ideològics, no?
Sí, sí, sí. O sigui, hi havia una enquesta que es va... El contrast entre la mateixa enquesta fa uns anys i ara, no? Fa uns anys es feia una enquesta que preguntaven votants republicans. Escolti'm, si la seva filla es casés o vingués a casa tipus adivina quién viene esta noche, però en comptes d'una persona de color, amb un demòcrata, què li semblaria? Només el 5% d'entrevistats allà no m'agradaria. La resta li era igual. I al contrari, el demòcrata, si ve la seva filla amb un republicà, 5%, poquets. Ara són més del 40%, que diria, fora, això, de cap de les maneres. Doncs això vol dir que no ho estem fent bé.
Miri, ahir, sense anar més lluny, jo veig molt poc la tele, però ahir, mentre sopava, vaig posar el Intermedio amb el Wyoming, no? Va ser al·lucinant, no? Vaig pensar, si fa uns anys, si ara ens poguéssim fer un petit viatge en el temps i recordéssim la intensitat en la que hem viscut, per exemple, durant tots aquests anys de procés, els enfrontaments entre el govern espanyol i el govern de Catalunya, no parlo d'Espanya i Catalunya, parlo dels governs d'Espanya i Catalunya, que em sembla que aquí s'ha fet un mal ús realment de les maneres d'explicar aquesta història, ens portaríem les mans al cap, perquè reviuríem aquells duríssims enfrontaments, efectivament, entre l'executiu de Maria Mariano Rajoy i després d'Artur Mas, Quim Torra, Carles Puigdemont, no? Però vaig al·lucinar realment perquè el fet de que el Partit Socialista hagi aprovat els pressupostos i entre els partits estigui Bildu, els arguments que ha utilitzat l'oposició durant tot aquest temps, no? Pactant amb ETA, ETA asseguda a les institucions... era molt fort, perquè fins i tot arribaven a acusar al Congrés dels Diputats, crec que era una representant de Vox, O'Donnell Orza, el que va ser alcalde de Sant Sebastià, com pràcticament allò, la mà armada d'ETA, no? I l'Hormiguero va a continuació, l'Intermedio va emetre a continuació una sèrie d'imatges sobre els enfrontaments personals que O'Donnell Orza en el seu moment duia a terme als carrers de Sant Sebastià amb els etarres, sí, amb la gent que ho defensava. Què ens està passant, no, senyor Cruz? Per què juguem amb la història d'una manera tan absolutament burda, no? Tan absolutament horrorosa? No,
no, jo estic absolutament d'acord. El que passa també és que hauríem de fer... Jo deia fa una estona allò de l'autocrítica, no? Això em sembla molt malament. I jo he dit alguna vegada als meus companys que potser nosaltres, els que... pensem que en el joc democràtic han de poder participar també aquestes forces, crec que no hem plantejat bé la resposta a aquesta crítica. És a dir, jo moltes vegades he sentit al Senat o al Congrés l'argument, posem per cas, adreçat al portaveu, com es diu, el portaveu del Senat, del PP, mare meva. Bueno, és igual.
Ah, sí, sí.
Maroto. Sí. A Maroto. Diu, però vostè... quan era alcalde de Vitòria, va pactar amb Bildu, tal, tal, tal. Això ho diuen, per entendre's, els nostres. I jo els hi vaig dir, aquest no és l'argument. L'argument potent és, escolta'm, oi que estaven tots d'acord en que si no hi ha violència podem parlar tots de tot?
Això ho dèiem.
Aquest és el moment.
Això
I aquest
dèiem.
És l'argument que hem de fer servir. I no fem servir nosaltres els bons arguments. I això és un error.
Troba a faltar a vegades, senyor Cruz, la vida d'abans. Aquella vida, jo recordo que me'l creuava de tant en tant a vostè pels carrers. Vostè venia de la universitat, seia en un bar, probablement, escrivia el seu article que apareixia a qualsevol diari, no? Et troba a faltar una mica aquell punt, o què?
Sí, una mica sí, però jo crec que a mi em pesa més, més que la nostàlgia d'èpoques, diguem-ne, una mica més tranquil·les, em pesa més la sensació de que en aquest món, en el que més polititzat, per entendre'ns, no estem fent bé les coses. No les estem fent bé. I només un apunt. Això que vostè deia sobre O'Donnell Orza i tal, jo estic totalment d'acord. Però de la mateixa manera penso, de veritat que ara hem de tornar sobre la llei d'amnistia? De veritat que hem de tornar sobre la llei d'amnistia? Aquesta és la qüestió que més ens pot ajudar a tirar cap endavant, a parlar els uns amb els altres? està dient, no, però tu tens uns antecedents, tu tens que veure amb...
Home... És que mantenir determinats argumentaris requereix molt d'esforç, no?
Sí, sí, sí. Però clar, per això dic que jo crec que no s'estan fent bé les coses. Òbviament sempre hi haurà gent que les fa pitjor que els altres. Però em temo que no hi ha uns que ho fan bé i altres malament, sinó hi ha graus desiguals de deficiència.
Escolti'm una cosa, hem d'acabar i em desespera perquè m'ho estic passant bomba parlant amb vostè. L'última utopia, per què és l'última?
Bueno,
potser en podrem fer més.
Esperem que sí. Però la veritat és que no tenim overbooking d'utopies, més aviat al contrari. Sobretot, diguem-ne, jo crec que la democràcia pot ser una utopia política. Fixa-t'hi que les utopies més clàssiques eren utopies, bàsicament, tipus Julio Verne, eren utopies del coneixement. És a dir, el dia que disposem d'una màquina que ens permetés tal, 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 serem feliços. Bueno, ara disposem de tot tipus de màquines, no? És a dir, ni Julio Verne hagués imaginat que tots tenim un aparell com aquest, ens fem una fotografia i li enviem a un amic que està a Nova Zelanda. Sí, si això no és ciència-ficció...
I li arriba en 20 segons.
I li arriba en 20 segons. Tot això és ciència-ficció. És ciència-ficció. Però aquesta ciència-ficció no ens ha portat el que la ciència-ficció prometia, que era la felicitat. Sí. I potser hem de posar l'èmfasi, de dir, no, és que el que hem de somiar no és tant tenir més màquines, sinó viure junts d'una altra manera.
És que probablement, en això que diu vostè, miri el que m'acaba de venir, un ha de fer un esforç. I probablement tenim una societat de la que formem part que l'esforç cada vegada ens agrada menys. No? L'altre dia llegia un estudi científic que investigadors de no sé on estaven treballant per veure si la manipulació del cervell podia portar la felicitat. És a dir, que ens vingui de fàbrica, en definitiva. No estaria malament, no?
Sí, però una última cosa.
Digui.
Finalment, tots, com a Matrix, si ens diuen, vostè quina pastilla vol? La pastilla per ser feliç, però diguem-ne, està enganyat? O la pastilla de la realitat passant una mica malament? Home, tots escollim, no sé per què, la de la realitat.
No em digui que no té ganes de la nova pel·li de Matrix.
Sí, i tant que sí.
Vaja, que em sembla l'estrena aviat, no?
A veure.
Jo tinc molta curiositat. Ha vist el tràiler ja o no?
No, encara no he vist.
Pinta molt bé.
Sí?
Senyor Cruz, gràcies. Ha estat un autèntic plaer, com sempre, poder xerrar amb vostè. Molt
per
amable.
Per mi també, gràcies.
Gràcies. Fem una petita pausa, 20 minuts, les 5, quan tornem, Gonzalo Bernardos, com sempre, amb nosaltres, aquí al Tot anirà bé, de Ràdio Estel.
Ràdio Estel,